Nacional Parc de la UB, tenim només una hora, que és un pavelló amb unes característiques molt antic, que no s'assembla res al nostre camp de joc. Aquest pavelló, per exemple, no comença fins a l'1 de setembre, Nadal, Setmana Santa està tancat, que vol dir que tots aquests períodes estem entrenant a les nostres pistes descobertes.
Per tant, han d'entrenar bona part del temps en pistes descobertes. Evidentment, des que van aconseguir l'ascens, han estat en contacte amb les institucions, però fins avui, res de res.
Vam parlar amb l'Ajuntament, amb el districte, ens hem reunit també amb la Secretaria General de l'Esport, perquè sabíem que fa anys, quan l'altre equip català que va jugar aquesta categoria, em sembla que van aconseguir, però bueno, que els cedissin alguna instal·lació a la Blume, però no hem aconseguit cap instal·lació. Sabem que el districte de les Corts és deficitari amb instal·lacions i que s'està fent un pavelló nou, però tot i això no han trobat ni el districte ni fora del districte de les Corts que ens hagin pogut facilitar doncs, una instal·lació on puguem entrenar, i inclús ni pagant-la.
Tantes són les dificultats que el Miqui assegura que s'estan plantejant fins i tot la possibilitat de renunciar a la seva plaça a la primera divisió.
S'ha plantejat, és una situació que està sobre la taula. És a dir, escolta, necessitem un recolzament en aquest sentit que no estem trobant. I, per tant, és una de les possibilitats que s'estan plantejant ara mateix. Hem de valorar, evidentment, els pros i els contres, en quin moment estem d'allà de calendaris, etc. Però és que això ens està generant un mal de cap important. Per tant, és una de les opcions, un dels plantejaments que està sobre la taula.
Doncs, per tant, veurem si es troba una solució. Pel que ens explicava el Miqui, la setmana vinent volen prendre una decisió definitiva al respecte. Deixa'm dir-te, Aleix, que l'ascens no ha estat flor d'un dia perquè les Corts UBAE té futbol base femení al futbol sala des del 2011. 8 de les jugadores del primer equip són formades a casa i 4 d'elles juguen a la selecció espanyola sub-21. Seguirem el cas per explicar el desenllaç aquí al Tu Diràs, si acaben trobant aquesta pista per poder entrenar, perquè, com dèiem i ara escoltàvem, ho han de fer ara mateix en pistes al descobert.
Que de fet, la reclamació, la queixa d'aquesta associació esportiva de les Corts UBAE, d'aquest equip femení de futbol sala, que ha aconseguit el que vol tothom, no? Que és ascendir a la màxima categoria i que ara mateix estaven en aquestes condicions per entrenar-se. Bé, doncs, un cas que volíem avui posar sobre la taula del que també passa en l'esport femení, no? Ara ens fixem molt en la selecció espanyola perquè han guanyat, però hi ha d'altres que a vegades no estan tapades, i avui volíem posar sobre la taula aquest cas, Paco.
Bueno, es que además muchas veces se corre el riesgo de que después de un gran acontecimiento como este, a las dos semanas te olvides. De hecho, con todo este escándalo de Rubiales, no hemos hablado prácticamente nada de lo que puede suponer un mundial para el fútbol femenino español. Hemos hablado poquísimo de que Aitana Bonmatí puede ser Balón de Oro.
A octubre, eso es a octubre ya.
Que posiblemente lo sea y no es poca cosa. Hemos hablado, yo creo que menos de lo que deberíamos, que había tres futbolistas en el Barça que no pudieron acudir a este Mundial cuando deberían ser también campeonas del mundo. Hemos hablado muy poco de que mañana se disputa un Gamper del Barça femenino.
Sí, después en paralelo.
Pero todo este tipo de cosas parece que están quedando como en un segundo plano. Yo espero que una vez dimita Rubiales, realmente el cambio se dé. Y el cambio se da intentando equiparar toda información de deporte femenino al masculino. Yo creo que hasta que no consigamos eso, no habremos avanzado.
Què us sembla que abans apuntava la Laia Cervelló que el Barça no hagi dit explícitament o no hagi demanat explícitament la dimissió de Luis Rubiales? Bé, ni el Barça, ni el Madrid, ni l'Atlético, només el Getafe, només el senyor Ángel Torres s'ha mullat. La resta d'equips de primera ningú ha dit res. Jo entenc, o vull entendre-ho, que no justificar-ho, però vull entendre-ho perquè hi ha molts interessos, no?
Sí, claro.
Dels clubs amb la federació.
Intereses econòmicos, seguro. A ver, el Barça, por medio de sus portavoces, sí que ha dicho que la actitud de Rubiales es impropia.
Sí, sí, igual que l'Espanyol i el Girona.
Però no n'hi ha.
Però és que això és com dir el cel és blau.
No ha faltado el comunicado. Yo lo que sí que creo es que en un caso así, si el Barça es un club de los socios, pues, oye, que los socios digan qué podemos hacer con ese señor, ¿no? Que tomen una postura. Yo he echado de menos un comunicado. Un comunicado que ponga claramente que la actitud es impropia, que es lo que se piensa dentro del club, pero que además se pida la dimisión y sin ningún tipo de excusa. Eso sí que lo echaban falta.
És la típica situació que, malauradament, les grans entitats com el Futbol Club Barcelona són tan prudents que esperen com evoluciona tot abans d'emetre aquest comunicat. I faran el comunicat? Sí, el faran, però quan estigui sentenciat.
El faran tard.
Sí, el faran tard.
A veure és què que, passa a l'assemblea, no?
És que ara ja és tard.
Sí, en funció de com evolucionin les coses, em posaré d'una forma més crítica o menys crítica. Volen veure quin és l'estat del mercat.
Però al final, sentit. Lluís, els fets ja... No cal esperar, és a dir, els fets ja han passat i tu ja pots emetre un judici sobre això. Llavors, el teu silenci, jo crec que fa que puguis pensar que els interessos que puguis tenir amb la Federació Espanyola amb Rubiales, o Rubiales estan per sobre dels valors que tu sempre has volgut abandonar.
I fins i tot dels estatuts, com la llegia abans la Marta, no?
Sí, el dia que,
perquè no... és aquesta junta la que quan entra veu prioritari incloure aquests punts dels estatuts. Ningú els estava demanant. Aleshores, si tu no vols caure en la hipocresia, has de ser conseqüent amb el que tu penses.
El dia de l'orgull i tu modifiques l'escut del Barça i penges la bandera LGTBI, no? I et fa perdre seguidors a les xarxes. Però dius, no,
després tot de color lila el dia del 8M.
Som un club i això està per davant no, del màrqueting. No,
varies hasta les línies llavors, del camp.
Clar, jo crec que llavors has de ser conseqüent en tots els casos, no pot ser dir en aquest sí i en aquest no.
És que després el dia del 8M, quan ho posin tot de color lila i totes aquestes mandangues, ens semblaran, que ja ens semblen una collonadeta, amb perdó, encara ens ho semblaran més quan el dia que toca tu no estàs a l'alçada del que diuen els teus estatuts.
Però ni el Barça ni ningú, eh? Vull dir, jo insisteixo també.
Sí, però...
posem el focus perquè és el club que més seguim, però a mi em sorprèn que només...
Però aquí el que ens ocupa és el Barça,
sí,
veig.
Sí, però que només el Getafe, en tot el futbol espanyol masculí...
Això és vergonyós.
I el Getafe, que no té aquí femení, em sembla, el Getafe, a més. Però és que jo penso que tothom valoraria més... la gent valora més l'opinió del Barça, que tenia 11 jugadores a la final d'un Mundial, que en l'opinió de Luis Rubiales, que ha fet que 3 jugadores, 3 de les millors jugadores del món no vagin al Mundial. És a dir, és que només amb això ja tens clar l'aposta, qui la fa, i clar, aquí has d'escoltar realment. És que em semblava molt, molt bèstia. 11 jugadores a la final i no sé quantes que han quedat amb la medalla de bronze, vull dir, entre altres, Fridolina Rolfo. És que no ho sé, no ho entenc.
I el que deia la Marta, no?, sobre això que comentava, el feminisme que no incomoda és màrqueting. No? Doncs ara estàs en una situació que segurament és incòmoda, que és haver d'enfrontar-te a la Federació Espanyola i els interessos que puguis tenir amb Rubiales, però és quan has de demostrar si realment el teu feminisme és de veritat o no.
Sí, sí. Sí, a mi, de reaccions...
I ha quedat clar que no és de veritat.
No, les reaccions, més enllà de les institucionals o polítiques, n'hi ha hagut molt poques de futbolistes masculins i d'institucions o de clubs, en aquest cas. La majoria et remeten, avui el Roger ho explicava, no?, de tots els representants catalans que assistiran a aquesta assemblea de divendres, tots es remeten a dir, després de l'assemblea parlarem, a veure què passa allà, i després de l'assemblea, doncs ja...
És barbons. Què faran? Faran un botó i allò no haurà passat? Si mantenen una màquina del temps i allò no haurà passat? És que ja ha passat. O sigui, ja ha passat, sí. I tu has de prendre una posició amb una cosa que és molt clara. Vull dir, és que no entenc per què li donen...
Jo tampoc ho entenc.
A tot això, demà, ara ho deia el Paco, es juga el Gamper femení a l'estadi Johan Cruyff, Barça-Juventus a les 7 de la tarda, i serà el Quim Salvador.
Veus que bé?
Hola, Quim, eh?
Hola, bona nit.
Ara, clar, serà un Gamper una mica descafeinant, no? Perquè és un dia
bé, no és el primer amistós del Barça 23-24 a casa, ja van guanyar el Montpellier 2-0, també van jugar contra l'AM Lleida anteriorment. No em consta que hi hagi presentació de la plantilla, perquè a més hi ha jugadores que estan de vacances,
no,
perquè
haurà,
evidentment venen del Mundial, però sí que hi haurà música, jocs i premis, vull dir, a part del partit hi ha activitats de lleure i ambient de partit gran pel rival, per la Juventus, i també perquè el Johan Cruyff s'omplirà, no queda ni una entrada a disposició, per tant, tot venut, 6.000 localitats absolutament plenes. No hi seran totes les jugadores, ho dèiem fa moment, falten les internacionals que han jugat al Mundial, però el tècnic barcelonista Jonathan Giraldes se'l pren com un test de cara a l'estrena de la Lliga.
És un partit sempre especial perquè és un partit que juguem davant de la nostra afició. És cert que encara falten moltes jugadores, les mundialistes, després de la seva participació. I bé, és una mica tenir aquesta opció, no?, de brindar l'oportunitat a la nostra afició que pugui anar al camp, a l'estadi Johan Cruyff, perquè puguin veure el nostre equip, les jugadores del primer equip, les jugadores del filial, i que ens pugui servir per preparar-nos per la primera jornada de Liga.
Deia partit gran perquè el camp s'omplirà i pel rival la Juventus. És evident que Juventus és un nom importantíssim dins del panorama futbolístic, però és que la Juventus femenina és vigent campiona de Copa Itàlia i vigent subcampiona de la Lliga del seu país. Per cert, una curiositat, ja van venir al Gamper el 2021, va guanyar el Gamper aquell any 3-0. Tampoc veurem jugar en principi demà la nova centrecampista blaugrana, la neerlandesa Smee Brugge, de 20 anys, que va arribar tot just ahir procedent del PSV Eindhoven i que també ha disputat el Mundial. De fet, ha estat titular en els 5 partits que ha jugat la selecció dels Països Baixos i a més va marcar 2 gols. Giraldez en parla així de Smee Brugge.
És una jugadora encara per explotar, perquè crec que té molt bones condicions, una jugadora polivalent, es pot ajudar a diferents posicions, i ja també està bé perquè per la nostra manera de jugar, a mi m'agrada que hi hagi jugadores que puguin fer diferents rols durant els partits, per tant tenir una jugadora amb qualitat, amb cama esquerra, amb cama esquerra, amb cama dreta, que tingui aquesta opció de jugar els dos perfils, ens pot donar coses que no teníem la temporada passada, i és una jugadora molt potencial.
Demà Barça-Juventus a les 7, deia Giraldez que serveix com a test de cara a l'inici de la Lliga. Doncs bé, l'estrena del Barça a la Lliga 23-24 serà diumenge 10 de setembre, també a casa, també el Johan Cruyff contra el València. Abans d'arribar a l'estrena de la Lliga i després de l'amistós de, vaja, del Gamper de demà, el femení blaugrana jugarà encara dos amistosos més i ho farà a Mèxic contra l'Amèrica el dia 29 i el Tigres l'1 de setembre.
Doncs mira, per si les mundialistes no n'havien tingut prou, potser algunes hauran d'anar cap a Mèxic també a creuar un altre cop al món per anar a jugar aquests amistosos que tenen encara de pretemporada. Per cert, hi ha horaris ja de la primera jornada de la Lliga F. Aquest Barça-València que deia el Quim ara del 10 de setembre és a les 9 de la nit. I aquella jornada no hi ha primera divisió, perquè aquell cap de setmana de la Diada és aturada per seleccions. Ara parlem d'aquesta aturada de seleccions, perquè apunten diversos mitjans que Lamine Yamal anirà amb l'absoluta, perquè així no pugui marxar amb el Marroc. El convocarà Luis de la Fuente, i amb 16 anys amb l'absoluta, com va passar amb Ansu Fati en el seu dia. Doncs aquell cap de setmana, 10 de setembre, 9-10 de setembre, el diumenge 10 de setembre, a les 9 de la nit, Barça-València al Johan Cruyff, per si voleu veure l'estrena del vigent campió de la Lliga i de la Champions. Ara anem a la teca del Barça masculí, ara obrim les carpetes del Mercato, però abans, una informació d'última hora dels companys d'Onda Cero sobre el cas Rubiales, que em sembla rellevant i que vull compartir amb vosaltres. Diuen des d'Onda Cero, el company Edu Pidal, que l'equipo legal de Rubiales está preparando su salida de la Federación Española y que... Compte, no és tan bona notícia.
No és tan fàcil. No és tan fàcil. Espera.
Com diria Cristiano, Paco, calma.
Ella està preparant la seva sortida de la federació a nivell legal, amb el seu equip legal, i que seria la pròpia federació, és a dir, el mateix Rubiales, com a president, qui s'imposaria una sanció per la seva actitud. I la sanció que, segons Onda Cero, es podria autoimposar Rubiales seria 3 mesos d'inhabilitació. I que després tornaria al càrrec. Això és el que expliquen els companys.
Just per poder anar a la Supercopa d'Aràbia Saudita.
Li va perfecte per anar a la Supercopa d'Aràbia Saudita.
A més, és surrealista.
És una informació, insisteixo, d'uns companys d'Onda Cero, no és oficial, però compta amb aquesta opció, que ell s'imposi una sanció i digui, ja m'he castigado.
T'he sentit.
Li va perfecte per anar de vacances, no? Perquè ara que s'ha estat al Mundial i no té feina fins aquí un temps, bueno, en fi.
No, té sentit dintre del que no té cap mena de sentit, que és el que explicàvem sobre el protocol de la Federació Espanyola, que és que tot el procés, quan s'engega, acaba a presidència. És a dir, que és finalment presidència qui ha decidit sobre un cas com aquest segons el protocol d'assetjament sexual de la Federació Espanyola. És a dir, que suposo que en seguit això dir, doncs que el cas arribi fins a presidència i jo decidiré què és el que faig.
Espera, que hi ha més, que a Madrid remenen...
Quins protocols de merda, perdó.
Absolutament.
A Madrid remenen moltes fonts a nivell d'institucionals. La COPE acaba de dir que el CSD acceptaria 6 mesos d'inhabilitació de Rubiales com a càstig. I que així Rubiales es podria tornar a presentar a la reelecció al 2024, perquè el 2024 hi ha eleccions a la Federació Espanyola. Per tant, ell marxaria ara 6 mesos, el CSD ho acceptaria com a gran càstig, i després ell, si volgués, es podria tornar a presentar a la reelecció. Són informacions de diverses ràdios de Madrid del que s'està coent, no?, a les institucions.
No, però todo va encaminado a lo mismo, a evitar una sanción de un tribunal que lo inhabilite y se quede sin cobrar. Seguirás sin cobrar 3-4
No, però l'inhabilitarien 6 mesos.
Claro, no, però és una vergonya. Però és que si el TAT se mete ahí, possiblemente lo inhabiliten para cualquier cargo público dos años.
Clar, però és que és el que tindria que sentit, que és el que deia la presidenta de la federació.
És el que li passó a Villar. Con Villar, fue el TAT. Tuvo que ir al TAT. Si el TAT actua, entonces sí que se inhabilitaria.
No, però el TAT és... qui ha de fer-ho, Vull dir, ahir el president del CSD...
Però el CSD no le puede decir al TAT lo que tiene que hacer, es un tribunal.
No, però des del CSD...
Le tramitará las denuncias que ha recibido y luego el TAT tendrá que decidir. Pero claro, en la cabeza maravillosa de Rubiales pensará que, bueno, voy a estarme 2-3 meses de vacaciones y, como decías, voy a ir a Supercopa si puedo I nada, i aquí paci després glòria, no?
I ara fer un curset de feminisme o algo pel mig, no?
Sí, sí. Ni que sigui, ni que sigui.
No, però no ha evolucionat moltíssim el feminisme en Aràbia Saudí, no?
Sí, home, ha canviat el futbol, no? Anava a dir només que amb el sentit comú, que és el que no hi ha en aquest cas, tot es redueix al que deia la presidenta de la Lliga. Una persona que ha actuat així, amb un càrrec com el que té, en un esdeveniment com aquest, el que no pot fer mai més és representar a una federació espanyola ni a cap altre organisme públic.
És que no pot representar ni l'associació de veïns. Vull dir,
sí, després d'això, tu no... No, en sis mesos. Què haurà canviat Rubiales en sis mesos? Serà una altra persona, serà diferent. No, és a dir, una persona així no pot estar al capdavant d'una organització com aquesta.
Això seria el més lògic, però ja estic veient per on anirà la cosa, pel que diuen.
Però a veure, la pressió social que hi ha ara mateix no es donarà per satisfeta a l'opinió pública amb una sanció autoimposada tan breu. O sigui, és que jo crec que aquí no s'acabarà el procés.
No, el problema és que li posessin només aquesta sanció de 6 mesos, per exemple, no només de 3, sinó de 6 mesos, que es volgués presentar la reelecció i que algú el votés per tornar a ser president. Això sí que em semblaria greu, que la gent de l'Assemblea de la Federació Espanyola,
clar,
els clubs i els jugadors
potser,
el votessin al 24.
Potser hauríem de començar a ampliar el focus i preguntar-nos quin tipus de senyoros, de quin tipus de senyorots formen part dels grans ens del futbol masculí d'aquest país, perquè quines deuen ser les alternatives a Rubiales? Deuen ser gaire millors? Em faig aquesta pregunta. I després, clar, també veient lo vergonyós que està sent el paper tant dels grans clubs com també dels futbolistes, entrenadors, etcètera, etcètera, mirant cap a una altra banda i fent-se còmplices amb el seu silenci d'actituds com aquesta, doncs és que potser si ampliem el focus ens n'adonem del gran drama que és el món del futbol masculí en aquest país, que està ancorat en el passat i que no mira cap al futur i que no té cap mena de capacitat evolutiva, almenys de manera imminent.
Bueno, és que aquest Mundial jo crec que a part de futbolísticament per impulsar el futbol femení a l'estat espanyol també servirà per desemmascarar un masclisme incrustat aquí brutal que, bueno, de fet és que el mateix president li va demanar a Jennifer Hermoso a fer-lo por mis hijas. És com aquell tipus masclista que diu, no, si jo no sóc masclista, tinc dona i mare. Però, és, bueno, sí, clar.
I com que no funciona...
És que tots venim d'allà mateix.
I com que no funcionava, s'hi va afegir el seleccionador a demanar-ho.
Clar.
A les famílies, sí.
Cosa que queda en un segon pla, però que també...
L'amic Bilda.
També em sembla d'un nivell...
El otro.
Sí, l'hemos dejado a un lado, a l'amigo Bilda.
Això, aquest fet em sembla molt greu, també, és a dir...
Tot, sí, sí.
No funciona, tot. Però espera que ho intento. És l'un per l'altre i jo et vaig salvar, ara et salvo jo i ens ho tapem absolutament tot, sigui el que sigui.
Estem parlant d'Espanya, eh? Jo crec que en aquesta taula estem en un conflicte entre la realitat i el desig, i aquest és el problema. La realitat n'és un i el desig és un altre. Aquestes mesures que estàs apuntant, intermèdies d'inhabilitació de 6 mesos, etc., en aquest país, malauradament, d'aquí 6 mesos estaran parlant d'una altra cosa, i això haurà estat una anècdota de l'estiu passat.
El que passa que el fet d'estar parlant d'una altra cosa i de tirar pilotades endavant, al final... hi ha un moment que t'acaba passant factura, perquè és que és precisament això el que està passant ara. Com que durant tants i tants mesos es va fer cas omís de les reivindicacions de les futbolistes, es va amagar sota una catifa un conflicte que no havia passat i no es va resoldre, al final acaba atrapant-te una altra vegada el masclisme imperant que hi ha a la federació com a ens, i ara t'està atrapant. Vull dir que, és que al final anar posant a sota de la catifa, arriba un moment que la catifa té un volum que se t'acaba... menjant, com un monstre.
Per una banda tens absolutament tota la raó, per una altra banda jo m'he posicionat i estic a punt de rebre una denúncia per part del senyor Rubiales de les barbaritats que he arribat a dir sobre el que penso. Però aquest país funciona com funciona.
Sí, sí.
I el que estic dient és que, malauradament, si troben aquesta fórmula intermèdia, que satisfacin amb uns i amb altres i els clubs, bueno, mira, hi ha sanció, l'han castigat, vinga, no sé què, tira pilota endavant i anem jugant.
Ho anirem veient, eh? Això són el que apunten alguns mitjans de Madrid, veurem què acaba passant. Sobretot, atents, demà a veure, perquè en seguirem parlant, demà a veure quines reaccions hi ha, i sobretot divendres, aquesta assemblea que viurem en directe amb el Damià López també des de les 12 del migdia a la seu de la Federació Espanyola de Futbol. 10 minuts i la mitjanit. Fem una pausa i ara sí, ens centrarem en Joao Cancelo, Joao Félix i d'altres noms de l'actualitat del Barça. Queden 8 dies perquè es tanqui el mercat de fitxatges.
Tu diràs amb Aleix Pariser. El 5 de desembre és el Dia Internacional del Ninja. I un 5 de desembre vaig conèixer la meva dona. Va ser inolvidable. Acabàvem de golejar el nostre màxim rival.
Hi ha molt de futbol a la teva vida. I també a la nostra. Vine a Movistar i marca't un hat-trick de dispositius Samsung. Smart TV, smartphone i tauleta des de només 9 euros al mes. Informa-te'n a la teva botiga Movistar.
Quan es tracta de fer fàcils les coses, a Obramat anem per feina. Per això hem millorat la compra online. Ara pots pagar per transferència o amb targeta. Tria on i quan vols recollir o que t'enviem la teva comanda i convertir els teus pressupostos en comandes en només un clic. Així de senzill. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
25.771 25771
Sèrie
38038.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Avui ja pots gaudir del darrer capítol de Juego Directo, amb continguts molt interessants sobre la Lliga i també alguns dels seus protagonistes. En aquest episodi ens porten dues històries d'autèntic amor incondicional i compromís pels colors d'un equip de futbol, la del migcampista del Club Deportivo Eldense, que ha tornat a segona divisió després de més de 6 dècades, el Sergio Ortuño, i també la història de l'històric responsable de material de la Reial Societat, Michelo Olaizola. Dos testimonis que transmeten la força del nostre futbol. No et perdis aquesta microsèrie que es diu Juego Directo i que pots trobar en format escrit, vídeo i podcast als webs i aplicacions de La Vanguardia i de Mundo Deportivo.
Amb Aleix Pariser.
Està sent una nit de ràdio intensa, l'estem gaudint aquí amb el Paco Cabezas, la Laia Cervelló i el Lluís Carrasco, i també amb la Marta i amb el Saperes. Avui la notícia del Mercato és la renovació de Bernardo Silva. Tant que havia sonat pel Barça, Bernardo Silva 2026 amb el Manchester City.
Eso del mercado es surrealista, ¿eh? Sí, llevamos un año y otro, Bernardo Silva quiere venir.
Neymar, ¿eh?
Sí, Neymar.
Messi, te
Messi,
recordes.
Messi me'n recordo.
Sí que és cierto, sí que és cierto.
Però Messi per venir,
¿eh? S'havia insistit tot l'estiu, ¿eh?
A Bernardo? Sí, sí, sí. Home, era la seva sireneta.
Xavi
Hernández
ha estat insistint tot l'estiu buscant i demanant a la junta directiva que trobessin aquella escletxa necessària per acabar de començar el jugador.
Però possiblement la rendija des de la directiva piensen que debe ser la de Joao Félix. Evidentment.
Però no ocupen el mateix, ni és el mateix.
És igual, Marta, hay un momento en que eso deja de importar.
No, no,
la posición. Sí. No.
Pero
tenia, hay un momento
Paco,
hay un momento
entre las relaciones
de agentes y demás en que eso deja de importar. Y luego, otra cosa, Bernardo Silva, la renovación que ha hecho con el City es de un año más respecto a la conclusión de contrato que tenía. ¿Eso qué significa? Que le han subido el sueldo, porque posiblemente...
¿Y lo han diferido?
Lo tuviera, sí.
¿Y lo han diferido
no por una cuestión de diferir, sino simplemente porque él llevaba tiempo reclamando un aumento de sueldo y que la manera para subírselo sea aumentando. Pero eso no quiere decir que el año que viene volvamos a tener otra vez la cantinela de que venga.
Una cosa, perdoneu, és que me n'he oblidat i crec que és important perquè les coses s'han d'explicar bé. Jo abans he dit, no m'imagino Javier Tebas sense anar a una final d'un Mundial d'Espanya masculina. Doncs bé, des de la Lliga ens matisen que Javier Tebas mai va a finals de Champions o a finals d'Eurocopes o a finals de Mundials de la selecció espanyola. Per tant, aixeco la mà i, per tant, si no hi va, doncs mira, Beatriz Álvarez, em sap greu, però potser tampoc et tocava haver anat a Austràlia, des d'aquí com a presidenta de la Lliga Femenina. Marta, a veure, Mercato, Joao Cancelo, S'estan acabant de perfilar les condicions de l'acord per la seva sessió, si no es torça res, però en principi serà blaugrana.
Sí, sí, ara mateix no es planteja cap altre escenari que no sigui aquest al Barça. Pel que ens diuen fons del club blaugrana, però encara s'està acabant de tancar l'acord amb el City perquè el Barça pretén suavitzar-ne les condicions per no sortir perjudicat en termes de fair play. El City planteja una compra obligatòria al final de la temporada que significa, en el fons, ajornar el pagament del seu fitxatge, però anem a pams. La xifra, l'han avançada els companys de Ser Catalunya, són 25 milions d'euros a pagar el 30 de juny amb una condició. Seria obligatòria si el Barça es classifica pels vuitens de la final de la Champions. Una condició que és de molt fàcil compliment, però que té el precedent de la temporada passada per justificar que l'opció no és obligatòria i, per tant, no s'ha de considerar com a tal.
Perdona, de molt fàcil compliment els dos últims anys t'he vist molt optimista.
Muy valiente, sí, Marta.
Sí, però vull dir, hòstia. Però vull dir que a priori, si veus les coses com toquen,
t'entes.
Es considera que és una condició de fàcil compliment. Què ens diuen des del club? Doncs que això té un risc molt alt pel que fa al fair play, perquè et compromet de cara a l'estiu que ve. És una motxilla que s'hauria de cobrir generant més ingressos. A més, si la Lliga considera que aquesta condició és de molt fàcil compliment, l'amortització del jugador ja comptaria com si l'estiguessis comprant ara, i això requeriria més espai salarial. Ho hem traslladat a la Lliga i ens han admès que és així, però que abans haurien d'analitzar, lògicament, la lletra petita del contracte. I d'aquí anem a parar a l'altra qüestió important, que és el sou. Cancelo cobra uns 10 milions actualment i el Barça s'hauria de fer càrrec de la major part de la fitxa. O sigui que ens aniríem potser, pel que ens diuen, a uns 7 milions. Pel que ens diuen diverses fonts, demà és un dia important perquè pugui desencallar-se. Veurem si amb aquestes condicions que ara explicàvem o bé amb un context una mica més favorable per al Barça en termes de fair play amb tot això que estàvem explicant. De totes maneres, també ens apunten fonts del club que no volen tenir Joao Cancelo aquí sense tenir resolt l'ingrés de l'Ibero Football Finance, que ha de permetre les inscripcions, i és per tot això que encara no s'ha fet l'accelerada final. Malgrat, insistim, que s'hauria de torçar molt la pel·lícula perquè Cancelo no acabés al Barça.
Per tant, perdona, si ho entès bé, és a dir, el Barça vol incloure la clàusula de Dival, us el comprarem per 25 milions el juny de l'any vinent, sempre i quan passem a vuitens de final. I això, aquests 25 milions, bé, o el tros que toqui d'aquests 25 milions, no computarien encara en el fair play d'entrada. Ho entes bé o no, això?
A veure, torna-hi, perquè és que ara m'estic perdent.
No, és a dir, tu per inscriure Joao Cancelo, si acaba venint, tu hauràs de fer l'espai salarial de la part del seu sou, no?
Sí,
d'aquesta temporada.
I la part d'amortització.
I la part d'amortització?
Si tu pagues 25 milions d'euros, tu imagina't que ja el fitxessis ara. El Barça el que està parlant és d'ajornar el pagament del fitxatge a final de temporada.
Això em va dir, però si la Lliga s'ho creu, no entra aquesta part de l'amortització, perquè el Barça no s'ha classificat pels vuitens de la Champions.
Si l'opció de compra no és obligatòria d'entrada, perquè hi ha aquest condicionant, aleshores l'amortització no t'entra aquesta temporada.
Val.
Però si no s'ho creuen i per tant la consideren obligatòria i que l'únic que estàs fent és diferir el pagament del fitxatge,
t'hauràs de fer més marge salarial.
Te la faran comptar.
Encara que la clàusula
exacte,
la
i si li fas un contracte, m'ho estic inventant, de 5 temporades, doncs són 5 milions.
Clar, t'has de fer el forat d'aquesta amortització.
Si són
4,
doncs són més.
Vaja, que si la Lliga no s'ho creu, comptarà i si...
Aleshores, el que ens deien també fons del club és que una opció de compra obligatòria és pràcticament, sense el pràcticament, és emparaular un fitxatge.
Clar, tu has de fer l'espai salarial d'un fitxatge.
Aleshores, tu has de treballar amb aquest xip i aleshores tu compromets un espai salarial ja de cara a l'estiu que ve. Clar. I tot això s'ha de tenir en compte. Si tu, per exemple, acabes passant, diguem, pel tub i acabes fent una opció de compra obligatòria, que per tant no és opció, que és una compra obligatòria, i estàs diferint el fitxatge d'un jugador, clar, si tu aconsegueixes un preu més baix, aleshores l'amortització també serà més baixa.
Clar, però té 29 anys, camí dels 30, això vol dir que si tu li signes 5 anys per poder repartir millor els 25 milions, el tindràs aquí fins als 30. 35, aquest futbolista.
Sí. Bueno, però vaja, ja tenim molts jugadors d'aquestes edats. Vull dir que
ja.
Si la Lliga t'ho compra,
ho podràs ajornar.
Si la Lliga t'ho compra, i si no t'ho compra, passi el que passi, ho hauràs de comptabilitzar en aquesta.
Has de fer l'espai de 4 o 5 milions més
per aquesta mateixa
de l'amortització del fitxatge.
La Lliga com argumenta que això és una opció obligatòria? No, hay una, ahí está la cláusula de los octavos de final. Nadie puede asegurar que el Barça vaya a llegar a octavos de final.
El Barça tiene...
Bueno, sí, pero... A ver, es una triquiñuela, de acuerdo. Pero
una trampa legal, ¿no?
Sí, pero debería ser aceptable, ¿no?
Sí, sí, per això et dic, a mi em sembla molt interessant.
Clar, el que et diuen des de la Lliga és que s'haurien de mirar la lletra petita, que en principi, quan és una condició de fàcil compliment, aleshores és que és el mateix que fer-la obligatòria.
Si el jugador juga 10 partits...
Que s'haurien de mirar com ho planteja el Barça i s'haurien de mirar la lletra petita.
Marta, si no, compra obligatòria, però si juga 10 partits. La Lliga et diu, vale, paga'l, no? Paga'l perquè jugarà 10 partits.
Clar, tu imagina't que... Em vaig a posar...
Però mira el que passava amb Griezmann.
Sí, no, sí.
Ah, que al minut 60 el canviava perquè si no complia.
Que era el cas que tenia el Barça, perquè havia un cúpul de partits i l'Atlético va començar a fer-ho.
Però és que si ens posem, anem a posar-nos tremendos. Tu imagina't que Cancelo, pel seu caràcter així una mica dispers que té, que ens diuen, imagina't que hi ha una supercrisi al vestidor, no em vull posar en el pitjor, però que pel que sigui
no funciona
i el més 3 que està aquí ja no el poses més i has passat de la fase de grups de la Champions. Tu igualment has de pagar 25 aquells 25 quilos. Milions el 30 de juny. Aleshores ves que hi ha riscos que s'han de valorar, jo crec.
Sí, també ens podem posar en l'altre escenari, que és Aubameyang, que era un distorsionador a l'Arsenal, i va arribar aquí, era un bon Jan que va fotre una temporada.
També,
i això és així, además, porque recuerdo haver leído auténticas barbaridades de Aubameyang antes de venir.
De Dembélé també hem llegit barbaritats i algunes
bueno.
El que sí és molt important és un tema pel que la Marta ha mencionat, però ha passat batlladament, que és el tema de Libero Football Finance. Perquè Libero Football Finance, que és la palanca, l'última palanca, que s'ha establert en 120 milions, podria arribar a ser de 180 milions. El que passa és que Libero s'ha compromès amb el club a que els primers 60 seran el primer abans del 31 d'agost. Només han arribat 20 d'aquests 60. Per tant, estem parlant de que en només una setmana han d'arribar els 40 restants. D'arribar aquests 40 restants, tot això queda resolt.
Sí, s'inscriuen els que queden i pots fer els moviments que vulguis.
Aleshores, el tema és que compleixin amb l'acord que en el seu moment van signar el Libero i el Futbol Club Barcelona, i és que aquests primers 60 serien abans del 31 d'agost.
Tant de bo, perquè això desencallaria Iñaki Peña, Marcos Alonso, no?
I això ho hem explicat, per això hi he passat una mica de puntetes, perquè sí que és veritat que ho hem anat explicant força aquí a RAC1, i a vegades em fa la sensació que em faig una mica pesada, però sobretot s'ha de tenir present que tot això el Barça ho fa obligat, perquè aquest forat de 60 milions que s'havia incomplert el pagament estaven contemplats al pla de tresoreria presentat i aprovat per la Lliga. Aleshores, aquest forat l'has de cobrir com sigui, perquè si no, arribes a l'estat de bloqueig de les inscripcions. Sense que això estigui resolt, la Lliga no t'hauria permès inscriure a ningú, ni a hores d'ara ni mai, bàsicament.
De fallar això, et pots veure absolutament obligat a vendre un jugador.
Clar, clar. Per cobrir aquests 60 milions que la Lliga diu, no, si tu em dius que els tens, on són? Ah, no, que no han arribat. No, és que estan aquí. Si no els tens, no podràs fer tot el que hem promès.
Has de complir amb el que m'havies dit que faries.
Sí, sí, així és. Què us sembla, Joao Cancelo? Laia, què et sembla? Bueno, com ho has viscut des d'Austràlia i Nova Zelanda?
Sí, he de dir que aquest últim mes ha estat una mica des de la distància, però a mi em sorprèn que aquest estiu, com a mínim, era l'estiu d'estenyant el cinturó, de no fitxar, i quasi fitxem a Messi, Neymar, Cancelo, i em costa una mica, vull dir, a mi quan m'han dit, no, és que no podrem comprar ni un Seat Panda, amb tot el meu respecte, ens comprarem dos Ferraris. No sé, em costa una mica, cert que a mi el tema econòmic he de dir que he de prestar molta atenció perquè em costa bastant, però no entenc. I Cancelo, evidentment, em sembla molt bon fitxatge. Si és una opció, jo crec que és una opció, i això potser la Marta ho sabrà millor perquè va estar a la gira, però que es va començar a desencallar després de vendre Dembélé, no? Que en principi l'opció de comprar un lateral no era la primera opció de Xavi, com a mínim.
A veure, el tema de Cancelo, o sigui, Xavi sempre havia volgut un lateral dret, però sí, ell era conscient que en la llista de prioritats les cireres les havia de repartir d'una manera en què el lateral dret potser podia no arribar, no? Però sí que és veritat que a partir de la gira es fa forat, i quan es comencen a plantejar les prioritats, tenint en compte que ja havia arribat Oriol Romeu i que ja havia arribat Gundogan, que eren dues peces fonamentals, aleshores sí que Xavi aixeca el braç i diu: escolteu, la carpeta del lateral dret, sisplau, allò que havíem quedat, que es faci realitat. I sí, sí, sempre ha sigut una prioritat per Xavi poder tenir un lateral dret especialista, i és de llarg conegut que s'havia fixat en el perfil de Cancelo.
Hores decisives, no? A veure què passa en aquestes pròximes hores. Hem de destacar, ahir en parlàvem, que hi ha hagut una reunió important pel futur d'Abde. Ahir ja us dèiem que era una de les opcions a la rampa de sortida si acaba arribant Joao Félix. Joao Félix, que li encanta el president Laporta, que la part de l'estructura tècnica i a Xavi doncs, tampoc el consideren una prioritat, però, com ahir dèiem, si l'Atlético, que se'l vol treure de sobre, jo crec que de tots és sabut, no? La xiulada, Simeone, no el vol ni veure, si l'Atlético se'l vol treure de sobre i li facilita una sessió al Barça, i el Barça té calés i li encaixa, doncs pot ser una oportunitat de mercat que al final, doncs mira, Xavi tindrà la plantilla i haurà d'aprofitar. Però això no es decidirà fins a l'últim moment del mercat de fitxatges. Si arribés Joao Félix, hauria de sortir algú de la zona de dalt, perquè no tindran minuts, i aquests jugadors reclamen minuts, no? Abde, Ansu, Ferran estan reclamant minuts. I Abde és un dels jugadors que té més cartell, veurem si ja s'acabarà quedant o no, si no hi ha girs inesperats, però en principi ell es vol quedar al Barça, Marta.
Sí, i el que ens diuen totes les parts és que el normal és que es quedi, o sigui, a dia d'avui Abde es queda al Barça. Insistim també en les informacions que hem anat explicant aquí a RAC1 al llarg de l'estiu. Mai hi ha hagut cas Abde per part del cos tècnic, és un futbolista que Xavi vol, i Abde mai li ha dit que vulgui sortir. La reunió d'avui ha anat en aquesta línia, en la línia de tot el que havíem anat explicant. Sí que el representant ha exposat a Deco les ofertes que Abde té, perquè en té, però li ha traslladat la seva prioritat de continuar al Barça. Abde no vol sortir, entenent que tindrà el protagonisme que li transmet Xavi, això sí, vol tenir minuts, i Deco li ha traslladat que no volen escoltar ofertes per ell, que volen que es quedi i que el Barça aposta per ell. De moment, per tant, es queda, però clar, diem de moment, perquè ja sabem com va el mercat, però a dia d'avui Abde es queda.
Deixeu-me ser dolent. Tu canviaries Joao Félix per Abde, Lluís?
No.
Va, Laia?
No, tampoc.
I Paco?
No, ni de conya.
No, eh? Va. No sé, a priori, des de fora, sembla millor futbolista Joao Félix.
Però en canvi...
Passa que veient les últimes temporades no diries que
no. No és tot això. No lo és tot ser buen futbolista. Hay muchas más cosas.
I jo et parlava per necessitat en l'equip. Però si després de fer-me aquesta pregunta, i qui és la primera persona que et posaries per reforçar la davantera, et diria Joao Félix.
O sigui, si poguessis reforçar-la, posaries sí. Joao Félix.
En la meva primera opció sempre ha estat Neymar, perquè estava boig per venir. Arribava el tio més motivat del món.
No.
Vale? I ha llegat a Aràbia Saudí i s'ha rodat per totes partes.
Ja s'ha trencat.
Però darrere d'ell, el segon més motivat del món es diu Joao Félix. No, jo el portaria, sens dubte, és un tio que és talentós, que és creatiu, que és artístic, que és golejador, que és ràpid, que trenca línies i que necessitem en el Barça.
I també és irregular. Almenys sota el meu punt de vista, jo...
Però perquè estava l'Aia en el sí, sistema antagònic pel seu joc, i vindria realment a trobar-se en l'escenari ideal per poder desenvolupar-ho.
Jo, amb la situació en la que està el Barça, soc més partidària d'apostar per gent que ha mostrat compromís amb el club, que crec que és el cas d'Abde. Recordem que va renunciar al Mundial, em sembla que va ser a Copa d'Àfrica.
Amb el Marroc.
Sí, per això he dit que no. He dit com a reforç, sí. Que seria el meu primer reforç.
Jo apostaria per Abde, no sé que t'arribi una oferta que et solucioni la vida, cosa que, sincerament, començo a pensar que no existeix. Llavors, és que al final tens un jugador que... Què diferència et pot aportar Joao Félix que no et pugui aportar relativament Abde?
La posició en el camp.
Sí, però...
Va més cap a dins Joao Félix, no?
Però és que Joao Félix, al final, és un cromo repetit. Tu ja...
És el que s'anava a dir,
jo trobo que Abde és més especialista...
Amb el nou sistema, perquè encara que ell no vulgui reconèixer-ho, fa un 4-4-2 de llibre, ja pots fer-ho en forma romba, de quadra o d'octògon, m'és igual, però és un 4-4-2. Aleshores, aquest quart migcampista atacant en una davantera figura de dues persones, jo crec que comença a ser capdalt, tenien aquí bons elements.
Depèn de contra qui jugui. Si jugues amb un equip que es tanca al darrere, a mi la figura de Gavi m'aporta més un extrem, per exemple, i jugar amb tres davanters que no pas jugar amb quatre migcampistes. Llavors jo crec que en aquest sentit hauries de tenir una plantilla que sigui complerta i que pugui oferir-te diferents opcions. Ara que saps que el sistema de quatre migcampistes et funciona, doncs tenir les dues opcions i tenir dues plantilles diferents per afrontar diferents partits, perquè si no és que tothom ens llegeix el passaport.
A mi Ansu i Joao em recorden més, o em semblen més similars, no?
És que
de jugadors
que
van cap
Lluís,
endintre. No?
És que Ansu, si t'hi fixes ja en els últims partits, Xavi ja l'està utilitzant en aquesta posició.
Per mi Ansu brilla per l'esquerra. a mi a la que el centre no el fa jugar més en estètic, en estàtic.
Però ho està fent bé en els minuts
sí,
que li
sí, però,
està donant.
Sí, però a mi com més m'agrada és per l'esquerra. És a dir, aquesta doble posició que vol, que volem, Abde i Ansu, per mi seria un esquerra fàntastic en el Barça.
Pero sobre todo, yo creo que está muy bien tener un futbolista que sea diferente al resto. Y un extremo puro, el Barça, como Abde no lo tiene en la plantilla. Un jugador eléctrico, un jugador que te encare,
y
un
Xavi
jugador
vol,
que juegue muy pegado a la banda, muy pegado a la banda. Pero Lamine Yamal es un futbolista que le gusta meterse adentro.
Yeah.
Abde, yo es que lo veo y me recuerda muchísimo a Onésimo. ¿Sabes? Aquellos jugadores sí, que agachaban la cabeza con la chepa así un poco salida. No sé, es un jugador muy diferencial.
Es la extrem clase.
Y además...
Se enreda una mica menys.
Sí, bueno, pero además da mucho espectáculo. Es muy divertido de ver.
Onésimo va arribar a driblarse el mateix.
Sí, sí, no. Yo era ultra fan de Onésimo.
Era una cosa así.
Me encantaba, pero es que al final el fútbol es un poco eso. Ver jugadores que son completamente diferentes.
No va arribar a regatarse al salto porque es va a hacer falta ahí mateix.
Sois muy malos.
Somos
muy fans de
Sotogrado.
Que en aquell moment també va ser un
posar pau.
Era un perfil de jugador estrany, sí, que no acostumava a sortir del planter, un jugador... Era com molt,
a mi em sembla molt més habilidós Abde que Onésimo, eh? Molt més habilidós.
Oye, Onésimo era una barbaridad de técnico. Una sí, barbaridad. Hay una anécdota muy mítica que Onésimo contaba
que
era capaz de ir desde el Minestadi, el antiguo Minestadi, hasta el Camp Nou, haciendo toques, cruzando los semáforos, la carretera. Era una salvajada Onésimo en eso. Sí que es verdad que era un futbolista que yo me acuerdo mucho que no levantaba la cabeza. Y él decía, bueno, pero es que la pelota tiene que estar pegada al pie, tengo que controlarla, no la puedo perder de vista. Más allá de eso, yo creo que el gran problema de Joao Félix es la cabeza. Es un jugador muy inconstante. No lo ha hecho bien en el Atlético, no lo ha hecho bien en el Chelsea.
Al Barça viu...
Pero no me sirve la cuarta de Simeone.
No.
Si estamos viendo al mejor Griezmann con Simeone.
El Barça viu d'estar en aquests contextos. És a dir, ha de fer apostes com aquesta o apostes de la casa. És a dir, perquè no pot anar a buscar el que vol. Llavors és com que Joao està així a l'Atlético, si no estigués així no seria una opció pel Barça.
Però ojo, és que jo crec que con el
caso... I acabes al vintage... Laudrup també estava acabat a la Juventus.
Sí, no, pero en el caso de Joao Félix, lo que no podemos olvidar es un poco el contexto. Y el contexto es que está el señor Jorge Méndez ahí. Jorge Méndez, antiguo agente del nuevo director deportivo del Barça, que es Deco. Y también con muy buena relación con Laporta. Al final, los fichajes no solo dependen de que un jugador sea bueno, sino todo lo que rodea al
fichaje. Y que aporta Ansu, ¿eh? No oblidem.
Bueno,
important.
Al final tienes que tener una buena relación con esta
gente. Jo estic amb el Lluís, jo no canviaria Abde per Joao Félix, us feia la pregunta una mica maliciosa. Tenir Joao Félix...
Però com a primer reforç també t'agrada.
Joao Félix en aquesta plantilla crec que podria sumar.
Jo
ara hauria d'estar disposat a ser suplents en alguns partits perquè hi ha dues places, que una és per Lewandowski, dues o tres places, i una és per Lewandowski i l'altra, doncs, hi ha Rafinha, hi ha Lamine Yamal, hi ha Abde, hi ha Ansu, si no surt...
Hi ha Gundogan... que també és una opció
Gundogan,
a vegades.
Allà, sí, però a mi sí que m'agradaria tenir la plantilla, eleva el nivell de la plantilla, et dona més opcions.
I
ara,
tant,
després, com convius amb tants suplents? Malament, potser hi hauríem el rotllo allà dintre.
Bueno,
però
s'ha de saber gestionar l'elit. I aquesta gent és l'elit del futbol i cal gestionar-ho. I si no tenim les persones adequades per gestionar-ho, és que no són les persones adequades en el Barça. El jugador controvertit moltes vegades és genial.
Tenim
mil exemples i aquesta controvèrsia cal que la sapiguem gestionar, això és tot.
No, anava a dir, Paco, que estem parlant també de la d'aquesta manera de ser o de com acceptaria Joao Félix. Estem parlant d'ell i no estem parlant de Cancelo, que ve amb una fama de no saber ser suplent, però en canvi Xavi està convençut que el sabrà gestionar. Jo crec que el tema aquí és que l'entrenador tingui el convenciment que el jugador, de dir, jo aquest el porto i encara que em vingués així, jo me'l guanyaré. Clar, si no hi creu ja d'entrada l'entrenador,
aquest sí que és un
complicat.
Problema.
Ara, jo des de fora, que no he de gestionar la plantilla, jo veig a vegades la plantilla del Barça i penso, hosti, de cara a la Champions, jo tenia un jugador com Joao Félix, crec que el Barça a vegades, a mi al davant, crec que li falta un punt de talent. I crec que això... sí que ho té.
És un món imaginari el que estic dient, de tenir-los tots, poder triar entre 5
o 6. I de moment a Xavi, d'alguna manera, li han intentat colar Rubén Neves, que també estava fet i refet. Rubén Neves no està al Barça, han intentat també que entri Neymar amb calçador. Neymar no està al Barça.
Tan a ràbia els dos.
I potser també acaba a ràbia Joao Félix.
No ho descartis. No ho descartis.
En tot cas, si amb alguna cosa excel·leix Xavi Hernández, és amb la gestió de jugadors. Així és com el model de joc. Encara tenim els nostres dubtes i encara no és del tot reconeixible i encara hem de millorar i fer-lo evolucionar. Però en quant a la gestió dels jugadors, hem de dir que un 10 com a entrenador. Perquè part, per exemple, en la temporada passada, no, l'anterior, la que agafa l'equip a la novena posició i el fa sots campió, la complicitat, solidaritat i generositat dels jugadors cap al seu entrenador durant tota la temporada va ser espectacular. Va ser justament aquesta munió que aconsegueix l'entrenador la que assoleix l'èxit de cada segon. I la temporada passada, part de l'èxit també va dependre de que van deixar realment la pell en partits complicadíssims, moltes vegades sense els jugadors adequats, però això sí, eren una pinya. Aquesta pinya l'aconsegueix Xavi Hernández. Per tant, de la mateixa manera que de vegades l'hem de criticar, si l'hem de lluar per alguna cosa, fem-ho també.
La família, que diu ell, la família, sí, moltes família. Vegades. Sí, sí. A veure, l'última carpeta. Atenció, no es descarta que pugui sortir Marcos Alonso.
Sí, ens admeten diverses fonts que és possible que surti, però no ens ho asseguren al 100%. És un... potser sí. No és un imprescindible per Xavi, que a més ha sumat un defensa més a l'equip, i l'estalvi que generés alliberar el seu sou, doncs podria ajudar en termes de fair play. Per tant, hem d'estar atents a veure si hi ha algun moviment per Marcos Alonso.
Té un sou elevat, per tant sí que alliberaria una mica de marge salarial. Veurem què passa, eh? 8 dies intensos, Marta.
Estigues sí, atenta. Sí, no. Coses en passaran, sembla.
Sí. Estiguem atents. Gràcies, Marta, una abraçada.
Que vagi bé.
Vinga, adeu-siau. A veure, abans d'explicar una història amb el Miquel Agut i rematar la tertúlia, que és com afecta la calor, aquesta calor que està fent insuportable als jugadors, el Miquel ha parlat amb un expert del Girona per saber què estan fent els equips, com per exemple el Girona, amb la calor, no?, en aquestes jornades. Abans d'això, un parell de dades molt interessants de l'inici de Lliga del Barça, amb el Marc Brau. Hola, Brau.
Què tal, Àlex? Com estàs?
Bona nit. Què tal? Bona nit, molt bé. Tu recordaves Onésimo o no?
I tant.
Onésimo.
Jo el recordo més ja al Valladolid, al tram final de la seva carrera.
Sí, sí. Jo el recordo a les banquetes ja. Tenia caràcter, quan sortia a la sala de premsa a l'Òscar, al Valladolid. Sí, sí. A veure, dos partits de Lliga. Només dos equips, Barça i Rayo Vallecano, porten la porteria a zero. Encara no han encaixat cap gol, en dues jornades, Barça i Rayo Vallecano. El Barça la temporada passada ja va ser l'equip menys golejat d'Europa, i de moment les sensacions en defensa continuen sent molt bones, tu has estat mirant.
Sí, perquè sí que és veritat que durant tots aquests dies estem parlant poc de la propera jornada, però el Barça juga el diumenge al camp del Villarreal, un dels equips amb més perill ofensiu, i a més, a no ser que es lesioni per primer cop en molts anys, tocarà jugar contra Gerard Moreno, que els últims anys sempre ha estat lesionat contra el Barça, però hem volgut destacar aquestes dades perquè, com bé apuntes, el Barça va deixar la porteria 0 contra el Getafe i el Cádiz, el Rayo va fer contra l'Almeria i el Granada, i a les altres lligues, on també s'han disputat dues jornades, no és habitual trobar equips amb aquests registres. Si mirem, per exemple, la Premier, en dues jornades només hi ha un equip que no ha encaixat cap gol, no diríeu mai qui, el Manchester City, i a la Lliga Francesa tots els equips han rebut com a mínim un gol en dues jornades, entre ells el Paris Saint-Germain. Per tant, ara mateix Barça i Rayo, els millors equips de defensa a Europa, una dada una mica amb pinces perquè Itàlia i Alemanya només s'ha jugat una jornada.
No, però el Barça li ha ajudat, Sort de Ter Stegen, sobretot el dia del Cádiz. Anem a analitzar aquestes porteries a zero del Barça de Xavi.
Sí, i segurament el motiu pel qual també us expliquem aquestes dades i ho posem en context, perquè repassant totes les dades defensives dels últims partits i aprofitant que el Barça va deixar la porteria a zero als dos primers partits de Lliga, m'he entretingut a buscar, abans d'aquesta temporada, quantes porteries 3 a 0 va deixar el Barça l'any passat, que recordem que vam estar explicant durant moltes setmanes que, a més, al Camp Nou el Barça només havia encaixat dos gols, el de José Lu de penal, el d'Araujo en pròpia porta i després el de la Real Societat amb el Barça ja campió de Lliga. Abans de començar aquesta Lliga, és a dir, si no teníem en compte els partits contra Getafe i Cádiz, dels últims 70 partits del Barça dirigits per Xavi, en 35 va deixar la porteria a 0.
50%.
És a dir, abans d'aquesta temporada, els últims 70 partits del Barça de Xavi, el 50% dels partits el Barça no va encaixar cap gol. Això es va accentuar la temporada passada, la primera temporada 11 porteries a 0 de 37, i l'any passat 29 porteries a 0 de 53, és a dir, més del 50%. Això sí, un asterisc important i que hem de posar també en context. A Europa, el Barça va encaixar com a mínim un gol en tots els partits.
Sí, i això el va fer fora de la Champions.
Això el va fer fora de la Champions. De fet, l'any passat Ter Stegen va deixar la porteria 0 en 0 en 28 dels últims 50 partits. Aquí sí que, fent una mica de matemàtiques, si sumem els dos partits d'aquesta temporada, compta perquè Ter Stegen ha deixat 30 porteries a 0 en els últims 52 partits. tenint en compte també que en aquest inici de Lliga té un company lesionat i dos defenses que no estan inscrits, doncs tampoc està gens malament.
Té molt mèrit, sí. Increïble, aquestes dades. Clar, defensivament la Lliga de l'1-0 es va basar en això, no? En aquestes estadístiques que planteja el Marc. A veure aquest diumenge, al camp del Villarreal. Bé, el Barça té ara sortides a Villarreal i a Pamplona, que són complicades les dues pròximes jornades.
Jo crec que per primera vegada veurem un partit de futbol, perquè les dues primeres jornades, la veritat, és que hem vist poc futbol.
Molta defensa i poc futbol, no? Has pogut seguir des d'Austràlia i Nova Zelanda alguna cosa o no, Laia?
Admetré que he seguit l'actualitat, però que els partits no els he pogut veure.
Que per horari, no, també?
Correcte, és que era impossible, i després hi havia molts partits al Mundial també a veure, i bueno, en fi, deixo d'excusar-me, però no n'he vist cap.
No, però has tenido suerte, perquè no hi ha nada que ver.
No, aquest diumenge sí, no?
M'ha arribat. No, home, llavors sí, evidentment, sí, i a Pamplona ja aniré, o sigui que segur que el veuré.
No, defenses i defenses amb males arts, Laia, perquè és que el que ha patit el Barça amb la bula arbitral mirant cap a una altra banda ha estat bastant escandalós.
Déu-n'hi-do, sí. Bé, com us deia abans, atents, perquè Lamine Yamal pot ser convocat el dia 1 de setembre per Luis de la Fuente, amb l'absoluta, perquè si no se'n vagi amb el Marroc, li volen fer veure que confien en ell, 16 anys, eh?
I el detall important també que hi ha un Mundial Sub-17 del 10 de novembre al 2 de desembre, si Lamine Yamal debuta amb l'absoluta, fa pinta, doncs, que no se l'emportaran al Mundial Sub-17. Ho dic perquè hi ha aquest asterisc que
el Barça
el podria perdre durant un mes.
Això m'has dit de novembre?
Del 10 de novembre al 2 de desembre.
Hòstia, doncs aquí es decideix la fase de grups de la Champions i la Lliga també.
Si juga amb l'absoluta, vull imaginar-me que ja no el tornaran a baixar amb la Sub-17.
Tant de bo.
Sí, això va passar amb Munir, no, també? Que sí, el van fer debutar i després va tornar al Marroc.
Sí. I amb Ansu Fati, insisteixo, també el van fer debutar amb molt pocs quan va tenir aquella eclosió. I continua, bé, de fet va anar a l'últim Mundial, Ansu Fati va jugar però va anar a Qatar.
Sí, però aquí hi ha l'afegit que potser el Barça també està d'acord o ha propiciat aquesta trobada perquè d'una cosa beneficiosa pel nano i per la federació pot treure'n també que no se'n vagi amb la Sub-17.
I tant de bo, perquè jo crec que el Barça l'ha d'utilitzar aquest any, encara que sigui amb minuts residuals, perquè és un jugador que té cosetes. Gràcies a Peres.
De res, bona nit.
Gràcies a Marc Brau. 30 segons i tanquem la tertúlia d'avui.
RAC 1. Dona suport al Team Total Energies en l'esdeveniment ciclista més gran d'Espanya. Som-hi, Total Energies, la companyia multienergies que comparteix la teva passió per l'esport. RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Un hotel ple de cançons amb història, efemèrides, cançons i les històries que les connecten. Un podcast d'Olga Suanya.
Ens trobem al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
Hola, Miquel Agut.
Hola, bona nit, Aleix Pariser.
Què tal? Bona nit. Hosti, ja ha començat el contingut premium a les publicitats, també?
No, veu que...
No rigues.
Se li escapa la risa.
No, sí.
A veure, sé que ahir estaves pendent de la Champions, avui també. Mira, han acabat ja, bé, ja fa estona i no s'han mogut els marcadors dels que dèiem. Maccabi Haifa 0, Young Boys 0, Molde 2, Galatasaray 3... i Braga 2, Panathinaikos 1. Per tant, avantatge pel Galatasaray, pel Braga, i aquest Young Boys Maccabi es decidirà la tornada a Suïssa.
Els nois joves, eh?
Sí, els nois joves, que poden passar a la fase de grups, els Young Boys de Suïssa. Volem saber, per tancar tertúlia avui, com afecten les altes temperatures al rendiment dels jugadors en aquest inici de temporada. Ens hem preguntat quant pes perden, per exemple, durant un partit, com s'hidraten. Amb qui n'has parlat, Miquel?
Doncs mira, amb el Sergi Mateo, que és el nutricionista del Girona, i que ens ha explicat, per començar, que el partit és una cosa, però que es prepara durant tota la setmana i que hi ha un seguiment, un control exhaustiu dels jugadors durant els dies previs.
Establim unes pautes d'hidratació individuals en els entrenaments per posar en pràctica en els partits. Cada jugador, en funció de la variació del pes, del color d'orina, de les seves característiques físiques personals, de la posició, dels metres que normalment pot recórrer, pesem abans i després dels entrenaments i incidim molt en els índexs de sudoració que tenen els jugadors. I aquí intentem buscar la millor beguda en quant a temperatura és molt important, al voltant d'uns 10 graus. Hi ha jugadors que tenen diferents gustos i intentem, amb tots aquests factors, posar la millor beguda per abans, durant i després dels entrenaments i partits.
Per tant, seguiment individualitzat i, si calen, també reaccions individualitzades per cadascun d'ells. Una pregunta que ens encuriosia era saber quants quilos perd un futbolista en un partit a ple sol amb aquestes temperatures.
Es poden perdre entre 1 i 4 litres d'aigua corporal a través de la suor, en funció de la intensitat, el temps jugat, les condicions climàtiques i així com les característiques físiques de cada jugador.
Clar, llavors, tenint en compte tot això, quant líquid ha d'ingerir un jugador per no tenir una pèrdua de líquid i de pes massa gran que pugui minvar-ne el rendiment?
El que recomanem nosaltres és que ingereixin 1,5 litres per cada quilo de pes que hagin perdut durant els entrenaments o durant els partits. S'ha demostrat que una deshidratació de més del 2% del dèficit de la massa corporal pot arribar a perjudicar i disminuir el rendiment del jugador.
Per tant, si un jugador, posem per cas, pesa 80 quilos, després d'un partit hauria d'haver tingut com a màxim un dèficit d'1,6 aproximadament per no tenir conseqüències més endavant en el seu rendiment. Llavors, en els partits, ja ho sabeu, hi ha moments en què els jugadors poden recuperar líquids. Hi ha, per exemple, les pauses d'hidratació.
Aigua amb sals minerals, suc de poma envasat, que ens aporten aquests carbohidrats, aquesta energia que en aquest moment és molt interessant i els hi va molt bé. I després també afegim uns gelats, uns polos, que recorden els mítics Flash. Són uns gelats fets d'aigua i electròlits, que el fet de, a part de donar-los aquesta hidratació, també els fan que baixin una mica la temperatura corporal. De raïm, de maduixa i un de tropical.
Hòstia, ja m'hi fixaré, això, a les pauses d'hidratació. Els donen com uns flash, eh?
Sí, el que abans en deien Polín, no parlo del Fernando, abans...
però si tant, Fernando Polín.
Abans en dèiem així, ara són els flash, però sí, és...
Però ara són els flash, no? Vull dir, fa 40 anys eren els flash.
No sé, fa 40, segur.
I aquí està la cançó, flash, golosinas, mi rico helado, sí, del congelador, lo saco congelado. Han dedicat al marketing, eh?
No, ja...
Però aquesta cançó és de fa 50 anys.
Però una mica de rever ara, Lluís, i aquesta cançó...
No, m'ha cridat l'atenció, això. És veritat, ens hi fixarem a les pauses d'hidratació. Clar, amb aquesta calor, ho tenen tot preparat els nutricionistes, vinga, ara fotot això, ara aigua amb minerals...
Clar, però és que a més... fins i tot els gustos que volen els jugadors, perquè a vegades el problema que tenen ells és que prescriuen un tipus de, diguem-ne, que dieta que han de seguir per estable rendiment tot i les temperatures, però els jugadors podrien ser refractaris a fer-ho, i no, i els jugadors, si els agafes els 10 graus de temperatura, ni 9 ni 11, els 10 graus de temperatura de la beguda, i a més els encertes el gust i els el demanes, ell fa una entrevista amb cada jugador quan arriba per conèixer totes les característiques, clar, llavors ja és un seguiment, és com una revisió mèdica gairebé cada dia.
T'he de dir un flash, és aigua amb sucre.
Sí, però cap donar una mica d'adrenalina, bé, de força, no? Jo els entenc, perquè a vegades que em dedico a córrer a vegades algunes curses de muntanya, i els gels d'aquests que et donen energia a mitja cursa, a mi hi ha sabors que no m'agraden, que em poden fer, hòstia, destrossar una carrera que has preparat durant setmanes, no? I és molt important el sabor.
Sí, sí.
Ho entenc.
No, veus, esportista, eh?
Què més?
Tens d'elit, aquestes coses les domines.
Ah, què més?
Va, una altra pausa, el descans.
Jo entro 5 minuts abans i els hi preparo a cada jugador la seva beguda, la composició nutricional adequada, la seva beguda, el seu gel, el seu aliment que li correspon, i ho té a la seva taquilla. I així, quan entra en el vestidor, ell ja pot escoltar el míster i poder ingerir, poder veure tot el que jo li he posat en la seva taquilla.
I ho ha de seguir fil per randa, al peu de la lletra, per no perdre en cap moment la capacitat de rendir. A banda de la hidratació, abans en Sergi en parlava, l'escoltàvem, és important baixar la temperatura corporal.
Si parlem de baixar la temperatura corporal, els gelats ens serveixen, i després també els fisioterapeutes el que fan és posen unes tovalloles amb gels, amb neveres, que estan ben fredes, i els hi posen aquí a la nuca, on ajuda a baixar la temperatura central que ajuda en el rendiment.
I a banda d'això, abans del partit, seguiment detallat de les reaccions corporals dels jugadors, durant el partit, aquestes solucions personalitzades per cada jugador, després del partit, descans i alimentació, i així fins la jornada següent. Un últim apunt, perquè tot plegat és en un moment en què els jugadors eren només hidratació, però també alimentació. Quan el Sergi va començar fa 8 anys, els jugadors no tenien tant interès per tot aquest tipus de detalls que optimitzaven el rendiment. Ara mateix n'hi ha uns quants que són gairebé alumnes avantatjats.
Àlex Granell, Borja García, Abay quan jugava, podríem parlar d'Oriol Romeu, David López, Bernardo, Juanpe, és que hi ha molts jugadors que ho porten al límit i al final el propi Stuani també.
I s'ha deixat a l'Aleix Pariser i amb això ja ho tindríem tot. Sergi Mateo, nutricionista del Girona per 8a temporada i per si algú ho vol consultar, autor dels llibres Se juega como se come i Cocina que sales.
Cocina que sales, aquest m'agrada. Yeah. Molt bé, és molt interessant, també. És una part del futbol que a vegades no ens hi fixem perquè la piloteta, els gols, la defensa i, escolta, un jugador amb aquestes temperatures i amb aquesta calor s'ha de mesurar tot. Vull dir, si ara deies, si pesa 80 i perd més de 2 quilos, no rendirà igual, no? Està comprovadíssim, eh? Per tant, han de controlar-li també això, el desgast, la deshidratació i tot el que mengen i el que beuen.
I era una de les mancances de la selecció femenina i de les reivindicacions més dures que van fer les jugadores respecte a la seva formació, que era tot el tema de la nutrició, que estava realment molt desatès a la Federació Espanyola.
I això sí que els hi han portat, i mira, ha anat bé allà al Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda. Escolta, Laia Cervelló, Diatlètic, un plaer, gràcies per venir, de veritat. Fins la pròxima. Paco Cabeza, Lluís Carrasco, un plaer, com sempre. Gran dimecres.
Bona nit.
Gran tertúlia,
sí, no?
Amics avui.
Seu feliços.
Esteu finets, per ser 23 d'agost.
De fet, el Fernando Poli podríem dir que no torni.
Que no torni,
que
vingui la Laia i ja està. Segur que ens estàs
contant. No, em queixaré, la veritat.
Molt bé. Que passeu una molt bona nit. Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Miquel, una abraçada forta.